Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de les 5. Ara és el moment de mirar enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres.
Em passo el dia mirant enrere. Jo ja no sé, entre les notícies vintage i el retrovisor. Però sí, avui viatgem als anys 90, Mercè. Yuri, Nuri.
Que bé.
Nuri pels amics.
Jo m'hi hagués quedat als anys 90, eh?
Jo també, perquè bàsicament per tres motius. Primer, perquè estan tornant algunes tendències dels anys 90. Tot torna, les modes
sí,
totes tornen.
Que no haguessin hagut de marxar mai.
Exacte, ens van dir primer que tornaven als 2000, però ja estan tornant als 90. Aquí portem un desgavell. Peces metalitzades.
Que bé.
Estan tornant, aquest color de tot metalitzat. Després, les peces d'encaix, que els homes en porteu poques, però les dones acostumem a portar més peces d'encaix. El tot el look texà també està tornant.
Dènim, vols dir,
eh? El dènim, sí, però jo li dic texà. Hosti, molt bé, no?
No, perquè l'única vegada que he llegit...
tot el look dènim i dic, no ho diguis, que no ho entendrà ningú.
Ho sé per l'Ola. L'única vegada que has portat aquí la revista Ola deia, vuelve el dènim este año. I vaig quedar amb això.
Doncs tot el look, és a dir, camisa texana, pantalons texà, sabates texanes, tot texà.
Però sabeu què em passa a mi, Candela, perdona, quan miro pel retrovisor i veig... Parlem dels 90.
Sí.
Jo hi ha un punt... Ja em diràs que sóc d'antes, eh? Però que ja no sé el que era dels 90 i del 2000.
Per això vinc aquí a posar-te
aquest límit
a l'ordre, no? Perquè la dècada dels 90 és molt més important de la que ens pensem. La dècada dels 90 també són els calentadors als peus.
Toma ja!
Els turmells, més que els peus.
Que venia dels 80, això. És com recuperar una cosa molt recent.
Però els 80 ho portaven més la gent... la gent de la música... Però els 90 ho portaven pel carrer les nenes.
Els alumnes de sisè.
Segon, els 90 va ser una gran dècada en tots els nivells de cine, música, televisió, anuncis, jocs, productes varis. És una dècada que cal ser recordada sovint i, a més, es mereix tota la nostra nostàlgia.
Sí,
i tercer, i la més important, nosaltres som fills dels 80, perquè el nostre DNI això ho posa, però després, els nostres primers records importants...
Què et forja?
Sí, el nostre primer petonet, la nostra primera discoteca, la nostra primera borratxera...
Les nostres primeres olimpiades.
Ah, exacte, són els 90. Els 80 només hi tenim el sàndwich de nocilla...
Sangus
de nocilla i la primera estomacada en bicicleta, però a partir d'aquí l'important és els 90. Per tant, anem als 90 i començo amb els anuncis, perquè els millors anuncis de Nadal,
ara,
els millors es van fer als anys 90. O si més no, els que se'ns han gravat gravats a foc aquí al cervell, que no hi ha manera de treure-ho, com aquest anunci de telefonia mòbil d'Airtel, ara Vodafone.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
Esta Navidad, Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas.
No cal sentir tota la publicitat d'Airtel, però al final l'anunci acabava dient «Voy por la M», rotllo de seguir trucant al llistín. «Hola, soy Edu».
Tots els contactes.
L'anunci es va gravar el 1997 i el petit Edu, en realitat, es deia Enrique Espinosa, i l'anunci el va marcar moltíssim. Tothom el coneixia pel carrer i a l'escola, evidentment, li van canviar el nom.
Directament, clar, s'ha pensat, es diu Enrique, pobre noi, l'Edu.
Li van dir l'Edu. Això, el que va començar sent una broma, va acabar sent bullying, perquè ja ho tenen aquestes coses al col·legi, i abans tampoc estava tan tractat com ara, fins i els pares els van haver de canviar fins a 8 vegades al col·legi, el xaval, sí. Però l'Enrique, Edu, pels qui no el coneixem personalment, no s'arrepenteix mai d'haver fet aquest anunci, diu que va ser una etapa igualment que la recorda bonica. De fet, ara es dedica a... És un empresari de diverses companyies del sector digital.
Mira,
vull dir que el tio...
És telefònica.
El va marcar i va dir... jo d'aquí n'aprenc. A part de que els seus pares es devien forrar, i si més no, s'haurien d'haver forrat amb el que va arribar a estar explotat aquest anunci. Per cert, després, l'Edu va tornar l'any 2018...
Ara.
...amb un segon anunci. També es deia Edu, també era per Nadal, però ara ja havia deixat la telefonia mòbil i anava amb coses de quan ja ets més grandet. Directament al cotxe. Mireu l'anunci.
Hola.
Hola, soy...
Hola. Hola.
Prens el telèfon i va presencialment... a les cases.
Home,
hola, Edu. Perquè l'anunci... Clar, va amb el Volkswagen, amb el seu cotxe Volkswagen a tot arreu.
Val.
En fi, no és l'únic anunci nadalenc dels anys 90 que ho va petar fins a l'estratosfera. N'hi ha un altre que potser encara es recorda més, no per una frase, sinó per una cançó que ja és tot un lema. Si us dic, vuelve a casa, vuelve...
Per favor.
Que em contesteu.
Per Navidad.
Hola.
almendro. En fi, encara que aquesta música té una miqueta de trampa, perquè els Torrons d'Almendro fa més anys que canten aquesta cançoneta, que celebrem cada Nadal. La van llançar per primer cop just als inicis dels anys 80 i l'Almendro estava a punt de celebrar els 100 anys i per això van encarregar al compositor Cuadrado de la Iglesia Nieto un tema que celebrés el retrobament... Són uns quants compositors. Un tema que celebrés el retrobament. És a dir, el que passa és que els anys 90, o sigui, l'encarreguen als 80 pel seu centenari i als anys 90 ho continua petant. És com la cançó del Colacau, que ha durat molt... Molts anys. Doncs és el mateix. Això sí, sempre eren familiars que es retrobaven, anaven canviant els familiars, un dia era el fill, l'altre era el tiet, anaven fent grans, les professions també anaven canviant, un dia era un enginyer aeronàutic, un altre dia era un mecànic, l'altre dia era una carnissera que tornava al poble, és igual, i també canviaven les metodologies de com arribaven. És a dir, un dia un tren, un dia un avió, un altre dia un cotxe, bueno, clar, ens
hem movent pel món. Com un pla de la mare emocionadíssima.
Sí.
Que era com la sorpresa, no?
Sempre acostumava a ser la mare que estava fent el dinar en aquell moment, que sort que les mares sempre cuinen per quatre més dels que tenen a la taula, i llavors arribava el fill a última hora, tot esverat, o filla o el qui fos, s'abraçaven i vuelve casa por Navidad, vuelve. La cançó va tenir poques variacions durant tots els anys i una de les més reconegudes és que a partir de l'any 2000 li van treure la referència a Déu. Escolteu. Que hoy es noche buena, vive la felicidad. Aquesta és a partir del 2000. I Mañana Dios dirà. Els anys 80 la van fer Mañana Dios dirà i després van dir, saps què? Mañana viene la felicidad.
És una mica més... Diu felicitat o li diu...
Felicitat és a partir dels 2000.
M'hi havia fixat.
Vale.
Bueno, clar, els torrons només entenen de taules. De taula. També va ser cantada per grans artistes. No sé, Paloma San Basilio, 1999. Sí. Vuelve. Cançó, la Paloma també se la va fer una mica seva, és igual, perquè la Paloma és una artista, va dir jo, aquesta cançó me la faig meva.
Va fer el seu cover.
Fer el seu cover particular. Més anuncis èpics dels anys 90. Què és una de les coses que més es ven per Nadal? Què diríeu?
Home, joguines, colònies...
Colònies, quedem-nos aquí. Colònies. Impossible oblidar un anunci que ara també seria impossible de fer-lo per sexista. L'anunci es tracta, bàsicament, d'una cremallera molt perillosa...
Me'n recordo.
I un home en busca i captura per una dona que gairebé li surten els pits de la cremallera. És el Lastimat Jax. La senyora arribant amb moto.
Busco un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
Ojo,
quines veus, eh?
Busco a Jax, la colònia de Jax, un nombre molt peligrós. Bé, és igual, una dona enfundada amb una peça de cuir, que jo me'n recordo moltíssim d'aquella peça de cuir, perquè em feia gràcia, jo, com a nena petita que era, volia la peça de cuir.
Sí.
Em feia gràcia, a mi el Jax m'era igual, el motorista...
Tu et fixes amb la peça de cuir.
Jo pensava, jo vull estar enfundada aquí com si fos la Catwoman.
La Catwoman, t'ho anava a dir, a mi em recorda això, la Michelle Pfeiffer, a la segona pel·lícula de Batman.
Cadascú té el seu referent, jo la senyora de Busco Jax i tu la Catwoman. Bé, espero que no hagués trobat mai el Jax, perquè quan t'enamores dels dolentots sempre acabes mal.
Sempre pateixes.
Sí. Molt millor d'una Menegildo que li porti l'esmorzar al llit amb una floreta i li faci una poesia de te quiero. Sí. Sempre molt millor. Va, i acabem amb un altre anunci de la dècada dels 90 i ja passarem a un altre departament. En aquest cas, només és una paraula que ens ubica directament en l'anunci. O sigui, hem parlat de cançons, hem parlat de llocs, però això directament és una paraula. I una marca, Renault Clio. No sé si se n'en recordeu. Un Renault Clio que passa volant i només se sent... Grapa!
Ui, sí!
Grapa! Grapa!
És un senyor que va escombrant.
Grapa!
Va dient el Grapa i de sobte ara passarà.
Grapa!
En algun moment ha de passar.
Grapa!
Cada cop està més motivat.
Grapa! Aquest cotxe.
Va, tio.
Ara. Ui, ja passa.
Ara sí. Grapa. Bé, el grapa... Se n'en recordeu? Us ve present?
Vam estar tot l'estiu.
Grapa.
Tot, sí, sí,
hi havia un moment que feia el Gueropa aquest davant de la càmera, obrint molt la boca. Això ho recordo.
Doncs aquest Gueropa volia en realitat dir Get Up, de la cançó de Sex Machine de James Brown, però clar, si et passa un Clio tot drap, només sents un Red Bull. I amb l'anglès que teníem als anys 90, doncs...
Què més vols?
Va, deixem els anuncis dels anys 90 per passar els grans programes de televisió. Per mi, un dels millors, i que em va marcar més, va ser Amor, Amor...
Amor a primera vista.
Ah, exacte.
Amor, amor... Amor a primera vista.
Us he de confessar tres coses d'aquest programa. Ai, ai, la primera, que n'era una fidel espectadora, home, tot i no aixecar un pam de terra.
El Casanovas, no?
El Casanovas i la Montseu Allar. Que sempre havia volgut participar-hi. La segona és que una noia del meu poble, de 50 habitants, és a dir, jo soc de Montblanc i de l'illa, el poble de costat, doncs una noia del costat hi va anar i va sortir en parella.
Carai!
I la tercera és que crec funcionava. Que hi va haver... Sí, bueno, hi va haver tongo, perquè va ser un capítol, crec que hi va haver tongo, va ser un capítol que hi havia tres homes, tres dones, no?, que es trobaven i decidien en qui volien ser parella, i els tres van sortir emparellats. I crec que es veien abans el trenet és aquell lloc on s'espera la gent abans de sortir un plató i es coneixen. Jo crec que allà van pactar i van dir, saps què?
Molt bona idea.
Ens aparellem tots amb tots i així fem aquest viatge, perquè recordeu que quan s'emparellaven després tenien un viatge d'uns dies per conèixer-se i després creuer, tornaven al programa, un creuer, no sé, i després... segons el que es coneixien, feien la volta al món o una cosa
així. És que saps qui va guanyar aquest creuer que va participar una persona famosa? És que ara ho tenia al cap, la Noemi Galera.
Sí,
va participar en l'Amor a primera vista i va guanyar la Volta al Mundo.
Però el senyor amb qui va fer la Volta al Mundo ja ha passat a sí, otro home, mundo, sí, no? Sí, sí, dels vius, però vull dir, en un altre món
del món de la Noemi.
No? Sí. Però anem-nos a pams, perquè tu m'explicaves, no?, que estava presentat aquí a TV3 per l'Àlex Casanovas i la Montse Guallar. Estava produït per la Trinca, que això no ho sabia. I un dels grans moments del programa és quan es produïa el maig.
Qui ha triat? L'Oriol.
Ai. Oh, sí, sí.
A la Marta.
A la Marta.
No, Oriol, no
sembla que anem saltant.
Ai, 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 ai. Que és molt interessant.
Bé, jo l'he triat perquè, vaja, en si li agrada la música com a mi, però és una cosa molt important.
Un motiu.
Pues bé. Però motiu. Escolta, no saps encara si fa 1,68 m.
És igual. Això ho deixo córrer.
Ara veure què diu la Marta, no, però...
Doncs... Veiem què ha passat amb la Marta. Qui ha
quins
triat?
Ai, 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 què haurà dit la Marta?
Sí, aquí teníem parella.
Bé.
I la Candela votava damunt del sofà de casa.
Home.
Es van emetre moltes més cadenes que no pas a TV3, amb moltes cadenes autonòmiques, a Canal 9, a Telemadrid i a Canal Sur. I a Canal Sur, per exemple, estava presentat per la Martirio i Jesús Martín. I el programa sonava així.
Ah, sí? A veure...
És Jordi Vila, aquesta veu.
Señoras y señores, con todos ustedes, Martirio y Jesús Martí.
Ho feien en una espècie com de teatre gran, amb molta més gent.
Showman,
o era un plató, però semblava un teatre. Sabeu qui va ser la primera concursant d'aquest Amor a primera vista andalús? O una de les primeres? Us dono tres pistes.
Va,
no llegiu el guió. És que clar, si em llegiu el guió...
No, llegim guió.
És una presentadora molt coneguda. Fins fa no res estava a Telecinco.
No és Mercè Raga, doncs.
I l'encanta que la salvin.
Que la salvin? I està a Telecinco?
Estava.
Algú de Sálvame.
Ah, exacte.
Clar.
Belén Esteban.
No
presentada.
Comença per M.
Paz Padilla.
No.
Más Padilla.
La Patiño.
La Patiño. No. Doncs mireu la seva intervenció.
Me dice que baila claque y que le gusta ser el centro de atención.
Me encanta. Ay, lo de llamar la atención es algo que me...
Andaluza.
Que me encanta.
¿Y cómo llamas tú la atención?
Pues siempre que pueda, en cualquier momento, diciendo todo lo contrario que dice la gente, por ejemplo.
Okay.
O bailando de la forma que nadie baila. Intentando seducir siempre un poco, si voy con gente que no seduce y al contrario.
Bueno, que sempre intenta portar la contrària. Si va con gente que seduce, ella no. Si va con gente que no seduce, ella sí.
N'ha fet una forma de vida.
Totalment. Però ell no enganya. I qui no enganya, se l'ha d'aplaudir. Més programes mítics que van marcar els anys 90. En aquest cas, es va emetre per Antena 3 des de l'any 93 fins a l'any 95. I uns anys més tard també va saltar a Telecinco. Tot passava en un gran plató sobre un taulell de joc. De jocs infantils. Un dels taulells de joc infantils més famosos. Heu fet un ai...
Emilio
Aragón presentava i el juego era el gran juego de la Oca.
Bravo. Si eres atrevido, te quieres arriesgar.
90. Eren 63 caselles, 4 concursants, 2 homes i 2 dones. L'objectiu era arribar a la casella final i cada concursant començava el joc amb 100.000 pessetes, 600 euros actuals, i aleshores tiraven els daus i avançaven les caselles que sortien en els daus i apostaven una quantitat en aquella casella. Que superaven la prova, els hi donaven el doble del que havien apostat. Que no la superaven, perdien aquella quantitat.
Ostres, no me'n recordava d'anar.
I a més
protocol.
Anava en temps real, és a dir, el programa tenia un temps. Per tant, si no havien arribat al final, a vegades feien com un passe. La prova final del Juego de la Oca. I aquí acabem.
Doble onada.
Doble onada. A mi em tenia flipant una casella que era quan et rapaven el cabell.
Ui, sí. Sí. Quan queien amb aquella casella. I la de la piscina, no? També hi havia una piscina.
També hi havia una piscina. I també era molt xulo de Deo Caonoca i tiro porque me toca, però la del cabell a mi, si eres dona, em preocupava moltíssim.
Home, però què és aquest d'alta baix?
I que n'hi havia una de les serps. Mira, que hi ha el Gerard Carrión també per aquí.
Veus? És que tothom recorda aquell... Era un programón.
Sí.
Sí que ara li trauries doncs, les faldilles curtes i tot el que tenia aquella època d'hostesses.
Però el format és bo.
Però el format jo crec que ara és impagable. Perquè, impagable de car,
de diners,
del que arriba, del que arriba a costar. Bé, el programa consistia en... Oh, no, i això ja he acabat. No marxem d'Antena 3, perquè després del Juego de la Oca va venir un altre programón de gran format, el Sorpresa, Sorpresa, d'Isabel Genio, i un any més tard, o un parell d'anys més tard, amb la Concha Velasco. Jo despenjava el telèfon de la meva àvia perquè no molestessin, eh?
Sí.
M'era igual si l'havien de trucar. Jo despenjava el fix. El programa consistia en rebre sorpreses a plató per part de familiars i amics. És a dir, tu, Mercè, qui vols conèixer? Pues, a tu t'encanta... El Bruce Springsteen, no?
Per exemple.
Jo ho sé, et porto en aquell programa completament enredada, sí. Et fan baixar perquè diuen... Ai, Mercè, tu t'agusta mucho esto de los programas, sí, porque presento uno...
Sí, no es veu a venir.
I a sobre et presentaven el Bruce Springsteen. Doncs justament, una d'aquestes sorpreses va fer descobrir a la gran Mònica Naranjo al públic espanyol, perquè aleshores no es coneixia. La Mònica Naranjo va començar petant-ho moltíssim a Mèxic.
Sí.
I després, l'any 1993, un pobre xaval d'aquí, d'Espanya, que va sentir la Mònica Naranjo a Mèxic, que estava enamorat d'ella i de la seva música, el van portar al Sorpresa, Sorpresa, li van portar la Mònica i, de pas, tot Espanya va conèixer la Mònica.
Me gusta también una mujer que se llama Mónica Naranjo.
Perdóname, pero ¿es española?
Sí, pero... triunfa en el otro lado del océano.
Ah, ¿en América?
Sí.
Ah, ¿es allí muy conocida?
Sí.
¿Y aquí no?
No.
Muy difícil me lo pones.
Claro.
Mónica Naranjo, como no caiga del cielo...
Evidentment, la Mònica Naranjo estava caient del cel.
Que ben fet.
Sí, 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 però espera, espereu, perquè ara la Mònica Naranjo s'aproxima a ell, el noi li està a punt d'agafar un sopuncio.
Ja, así... No, la verdad es que me da mucho gusto, como él ha dicho, desgraciadamente soy una desconocida en España.
Una actuació brillant amb aquella, amb aquell cabell que et portava partit entre ros i negre, que ara, correcte, de fet, és un look que porta la Jedet, que no sé si la coneixeu, però que és una altra artista. Bé, sort que la vam descobrir, perquè aquest xorro de veu és de lo millor que ha donat la música espanyola. De fet, nascuda a Figueres, la Mònica Naranjo. I de sorpresa a sorpresa també n'han sortit altres rumors d'aquell programa. Per exemple, jo recordaré sempre... De fet, el rumor el vaig conèixer molt més tard. Sí, 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 jo te'l recordo. Era el rumor de la Marmelada i el Ricky Martin.
Ai, sí.
No sé què parles.
Però que tot és un rumor fals.
Ah.
Ara, si voleu saber el que era, feu un Google.
Googlegeu.
Perquè ja us sortirà,
sí.
Ja us sortirà.
Ja ho mirem.
Però va ser fals, va ser fals.
Un
en
fake.
Fi, em queda parlar de la música...
Què et queda? Dels 90,
ui,
eh?
De la música, de sèries de televisió...
No, pues
d'alguns productes, però si us sembla... És que...
Ho deixeu...
Ho deixem aquí,
sí,
perquè els 90 va portar tantes coses.
Totes bones.
Si no em dieu que no heu fet un viatge...
Jo és que no he marxat mai d'allà. Mentalment encara hi soc.
Sí, no, i mira, saps què? M'has portat amb aquest viatge que m'he sentit tan còmoda que m'hi quedaria i que tornaria.
Per això, i tornarem, si us sembla, la setmana que ve. I de pas, per exemple, us portaré un producte que ho va patar moltíssim als anys 90, se'n recordeu, d'aquells xumets que portàvem al coll penjats?
Sí.
Doncs si voleu, plàstic, que al final els nens semblàvem com les vaques, amb aquelles esquelles penjant perquè tot eren xumets.
Sí.
Doncs parlarem d'aquestes coses.
Ah, va, cosetes dels 90. Mira, de moment se fue amb Laura Pausini, que també era un clàssic.
Sí.
I ho deixem aquí
i agafa... Perquè m'acabes de fer un spoiler, Paula, tirant això molt malament.
Què et sembla? Comencem per aquest punt.
Per
la Pausini són 90, també, no?
Ui, sí. Saps que me n'he enterat avui?
El què?
Que el NEC... Saps que el Nexe, sí, el Laura se fue? Doncs durant molt de temps es va dir que la Laura, que s'havia ido de Nec, que era l'altre artista italià, era la Pausini, perquè havien tingut un rotllo abans.
Laura no està.
Però no, no era Laura no està, no era aquesta, però s'ha sabut molt més tard. Però durant un temps... Jo avui, fent la secció, he estat un moment amb un tema del cor,
quin
com si...
Quin rumor tan bo.
Bueno, jo estava amunt de dir pareu màquines, estava a punt de baixar aquí...
última hora.
Aquí, sí, dir última hora, Mercè, parem. Nec i la Laura del Nec era la Pausini. No.
No.
Però bueno, ja us explicaré més coses.
Ens quedem amb aquest punt, si et sembla, Candela. Deixem el retrovisor fixe. I d'aquí...
tornem amb els 90. Tornarem.
I ara, què fem? Doncs res, ja ve... Ui, que ja veig a Pio Bernat, que vol demanar paraula a Raig.
Dels 90, també?
També, sí, també, també dels 90. Vinga. Gràcies.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia. Demano la paraula.
Què tal, Montse Pibarrat? Com estàs? Molt bon dia, tarda.
Molt bon dia, sí.
Que, clar, perquè s'ha de dir bon dia tot el dia. Això ens ho diu el mestre Virgili.
Ah, doncs si ho diu el mestre Virgili, bon dia.
Vinga, va. Com cada dia que vens, demanes una paraula lligada amb l'actualitat i resulta que avui és una gairebé, podríem dir-ho així, una realitat extraterrestre?
Gairebé no, és que ho és extraterrestre, fora de la Terra. Perquè no sé si ho heu sentit a dir, però es veu que un observatori dels Estats Units ha detectat una ratlla lluminosa que ve del més enllà de la nostra galàxia. Per això avui mirarem fins on es propaga, en la llengua catalana, aquest raig. Tu eres la llum incondicional. Jo sóc la nau que va seguint el far. Eres com la melodia que...
Fantàstic. El raig de llum còsmica. A veure, doncs, raig. Per on vols començar? Pel principi, no?
Sí, pel principi, sí, sí. Etimològicament, raig ve de la paraula llatina radio. I què volia dir en llatí? Doncs ja volia dir diverses coses. La primera era una vareta punxeguda i d'aquí els romans ja van aplicar la mateixa paraula als raigs lluminosos i després als barrots de les rodes de fusta perquè parteixen del centre, no?, aquelles varetes. Com a curiositat, l'os del braç, el radi, també ve de la mateixa arrel llatina, derivada d'aquest significat de vareta o barreta.
O sigui, Montse, gairebé els mateixos significats que té en català avui, oi?
Pràcticament, sí. Mm. Raig és, evidentment, avui en català, el feix de llum, aquesta ratlla lluminosa, que surt, per exemple, d'un cos celeste, el raig del sol, però també pot provenir d'una altra forma d'energia. Per això tenim molt raig en les àrees científiques. En les àrees científiques tenim els raigs convergents, els raigs làser, raigs refractaris, catòdics, raig gamma...
Els raigs X.
Exacte, no. Molt famosos. No. Els raigs infrarrojos, els ultraviolets, en fi, moltíssims. Però, com sempre, vull que us fixeu que raig és més coses. A veure, si deixem el món científic i baixem al terrenal, si obrim l'aixeta, què passa, Mercè? Què en surt?
Home, doncs, el raig d'aigua.
El raig d'aigua, exacte. Una massa contínua d'un líquid és el raig d'aigua. Aprofito, mirem de corregir el famós xorro d'aigua, o el xorro de veu. És un castellanisme que no necessitem, en podem prescindir. Per què? Doncs perquè en català tenim aquestes dues paraules fantàstiques, que una és raig i l'altra és doll. Té un raig d'aigua o té un doll de veu, per exemple. Així ens va perfecte.
Fantàstic, mira, informació guardada. Seguim ara, què més els pots explicar de raig?
Doncs l'últim significat és el que també existia en llatí, aquest que us deia abans. Un raig en català és com també en podem dir dels barrots o les varetes de les rodes, perquè parteixen d'un centre i es propaguen cap als extrems. Vull seguir les ombres.
d'entrar a la part de les locucions i frases fetes, Montse, em deixes que et faci una pregunta?
Va, pregunta.
Sí? Va. Sí. Pregunto pel plural d'aquesta paraula, que a vegades és complicat.
Sí,
no?
Sí, sí.
Els raigs
sí.
O rajos.
Clar, a vegades dubtem,
no? Perquè no saps...
Sí, aclarim-ho, sí, sí, perquè no només passa amb el raig, que és una paraula que acaba amb aquest soig, que escrivim, en aquest cas, amb IG, sinó que també passa amb altres noms que acaben amb altres cosetes. Per exemple, disc, que acaba amb SC, o cost, que acaba amb ST, o pretext, que acaba amb XT. Doncs aquestes terminacions de paraula en català tenim dues possibilitats per fer-hi el plural. Tan sols hi podem afegir una S, i llavors, clar, a vegades costa de dir o no es pot dir raig, el plural és raig, igual. Disc és discs, que sí que costa una mica, sí. Costs o pretexts. Doncs bé, en català existeix la possibilitat de només afegir una S o també hi podem posar una O que ens ajuda a la pronúncia. I així tenim rajos, discos, costos i pretextos. Així és més fàcil. Però atenció, en aquest cas que es tracta de raig, fixa't que la nostra paraula d'avui, raig, m'agradaria que us fixeu que és més usual. Si parlem del raig científic, fer el plural només afegint-hi una S. Fixeu-vos que no diem tant rajos X o rajos gamma, sinó que diem raig X, raig gamma.
Sí.
És més natural.
Sí. Aclarit, Montse, podem dir raig o rajos, però si són científics és més usual fer raigs amb aquesta S final.
Exacte.
Ara, doncs, ja pots atacar.
Ataco.
Va, aquestes locucions i aquestes frases fetes amb raig.
Doncs mira, en tenim un bon raig. I com veus, això el que acabo de dir ja és un significat ampliat del que vol dir. Raig, en aquest cas, vol dir molt. Tenir un bon raig d'alguna cosa és tenir-ne en abundància. Ha dit un raig de disbarats. N'ha dit molts. Però com a curiositat, fixa't si et dic, només quedava un raig d'esperança. En aquest cas, raig no és molt. Només quedava un raig d'esperança.
Un raig, una espurna, no?
És un bri, un poquet, una mica d'esperança. Però en general, raig ens remet a abundància. Per exemple, a raig fet.
No.
Que vol dir sense mesura, sinònim de preu fet, o també fer una cosa a raig bruscament, no? Aprofito per recordar, per exemple, a raig. Ens pot anar molt bé per substituir aquest a saco en castellà.
Ui, sí.
A saco. Es pot dir a raig, per exemple. Dic jo, eh? Diu les coses a raig. Diu les coses a sac, a saco. Bueno, pues a raig. També es diu beure a raig, que seria sinònim de beure galet.
Mm.
Més locucions. Si et dic va com un raig de canti, tu què interpretes?
Com un raig de càntir? Potser, doncs, que... ja em mires amb cara dient.
No, a veure,
que va bé o que va ràpid.
Sí, molt bé, sí, sí. Va com una seda, es pot dir va com un raig de càntir. Però, atenció, perquè els catalans, el tema escatològic, de pets i culs i caques, ens agrada. I resulta que anar com un raig de càntir també vol dir tenir diarrea.
Ah, sí?
És un eufemisme.
Bueno,
a veure, ja per anar acabant, he trobat que a Mallorca, per dir no ve d'aquí, fan servir l'expressió no venia un raig, no mos ve un raig de mala fama, no ens ve d'aquí. No, m'ha agradat.
Doncs mira, ja hem arribat a les frases fetes, així, com que aquí no vol la cosa.
Exacte, exacte. Pivernat.
Jo, mira, per començar, en sé una de molt coneguda.
A veure.
Home, aquestes que sí, no se diu avui. Pel maig, cada dia un raig.
Molt bé, no? Aquesta sí, la tinc la primera de la llista, efectivament. Pel maig, cada dia un raig. Ah. I n'he trobat una variant que m'ha encantat, que diu... L'abril diu al maig, jo no he plogut, tu plou a raig.
Tant de bo li digui això a l'abril al maig.
Tant de bo. I si pot ser que el digui al març i al febrer i ara. A veure, escolteu aquesta altra. Aigua de maig fa créixer el cabell un raig.
Ah. Mira.
Aquesta dita té una història. Es veu que les noies de pagès anaven de bon matí a collir fulles d'àlber blanc, fresques de rosada, per bullir-les amb aigua i rentar-se'n els cabells, perquè hi havia la creença que els feia créixer molt. Per això deien aigua de maig fa créixer el cabell un raig.
Ah, mira.
Una altra. Aigua neta de raig o d'aixeta. Aquesta no he trobat explicació, però bueno, si és així, doncs aigua neta de,
aigua neta de raig o d'aixeta.
A veure, un refrany vinícola i del clima. Bon sol per Sant Jordi i Sant Marc, podràs veure el vi a raig. Bé, i m'acomiado amb una curiositat. Tu sabies que la millor època per iniciar un negoci és al maig?
No.
Doncs ens ho recorda un refrany que diu negoci de maig, guanys a raig.
Doncs mira, hi obrirem un negoci al mes de maig, què et sembla?
Quedem.
Fem-ho. Bona setmana. Moltes gràcies. I nosaltres que seguim, res, 7 minuts que passen de 5:45, però abans de parlar d'intel·ligència artificial, una de les darreres exposicions que podeu veure aquests dies del CCCB, us haig de recordar una gran promoció. I és que us ho hem anat explicant aquests dies. Gràcies a Caves, Canals i Moner podreu visitar la sala de família de Frank. Com ho heu de fer? Doncs heu de participar al nostre concurs, si ens estàs escoltant ara. Has de ser el primer a trucar ara al telèfon del directe, del Fabricació Pròpia, per gaudir d'aquest Nadal amb una entrada doble per visitar la sala de família. 93 409 2771. Sou ràpids, eh? Espera, que el Ferran encara no el veig moure. 93 409 2771. El primer que truqui ara mateix s'endurà una entrada doble per visitar la Sagrada Família i, a banda, també, va, que li diem en directe a Ferran, gairebé, digue-li que també li ha tocat una ampolla de Canals i Moner per haver participat en aquest concurs. No patiu, perquè cada dia doncs estem regalant aquesta entrada doble per visitar la Sagrada Família de Frank i també aquesta ampolla de cava Canals i Moner. No direm l'hora, això sí, us haureu de quedar cada dia a esperar, diguéssim, el moment en què fem l'anunci. Va, que nosaltres continuem.
Don't cry, it's no man, don't you... Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller. Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Desde que tú y yo terminamos saberte no volví. Cuando te tomé de la mano y te dije sorry. Now hey. Slowly, la nostalgia está viniendo.
A veure, un moment, el que esteu escoltant ara mateix és una cançó de Bad Bunny creada per intel·ligència artificial. La veu, el que fa és imitar la del cantant llatinoamericà, és pràcticament impossible de distingir-la de l'original, però ell no hi té res a veure. O sigui, és una cançó que, òbviament, doncs, ha encès totes les alarmes del sector de la música. Els últims minuts del programa els dedicarem a una de les exposicions del moment, dedicada justament a un dels temes del moment, que és la intel·ligència artificial. Una mostra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona que tracta de la història, del funcionament, també de les possibilitats creatives de la intel·ligència artificial, com també dels reptes ètics i legislatius d'aquesta intel·ligència artificial. Justament per desgranar aquests continguts d'aquesta mostra, que podreu veure, per cert, al CCCB fins al 17 de març del 2024, saludem a aquesta hora el seu comissari. És el Lluís Nacenta, que és també escriptor, és músic i investigador en l'espai de confluència de la música, l'art, la tecnologia i la ciència. Lluís, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, molt bé. Molt bona tarda.
Clar, Lluís, fa poc més d'un mes que heu inaugurat aquesta exposició sobre intel·ligència artificial. Us ha sorprès, Lluís, la bona rebuda que ha tingut, o ja sospitàveu, no?, que tindria tant d'èxit?
La veritat és que sí que ens ha sorprès. És a dir, sabíem que tractàvem un tema que era de la màxima actualitat, però també un tema que desperta moltes suspicàcies, no?, i molts recels. i estem, la veritat, gratament sorpresos de veure la gran quantitat de gent que està venint i també que està venint gent de totes les edats. La veritat és que això és molt bonic de veure.
Clar, no? Perquè això també sorprèn i al mateix temps dius, ostres, doncs a veure, no? Perquè realment el missatge arriba a tothom. Què s'hi pot veure concretament al CCCB fins al 17 de març del 2024, Lluís?
El que s'hi pot veure és moltes instal·lacions diferents, n'hi ha que són més artístiques, n'hi ha que són més informatives, que el que busquen és donar al visitant una experiència directa de què és i com funciona la intel·ligència artificial. És a dir, que el visitant es pugui, que li donem les màximes possibilitats de formar-se una idea per si mateix, diríem, perquè és un tema que s'està parlant tant que al final, no sé com dir-ho, la gent ha de poder d'alguna manera formar-se al seu propi criteri, no? Més enllà de creure en l'opinió d'uns i d'altres.
Clar, també en el sentit que deies abans, Lluís, que és una exposició que us ha sorprès també, doncs, que tingueu aquesta participació, diguéssim, generacional de totes les generacions, no? Clar, tu creus que es concep, diguéssim, la intel·ligència artificial des de les diverses edats d'una manera diferent?
Sí, no tinc cap dubte. Pensa que nosaltres encara vivim en un moment en el que s'està produint la transició digital, no? És a dir, ara conviuen nadius digitals, és a dir, persones que des que van néixer els mitjans digitals i han sigut allà des del principi, fins a persones que venim de l'era Gutenberg, no? És a dir, jo mateix jo vaig estudiar la carrera amb llibres.
Clar.
No vaig Aleshores, ara és un moment molt, molt curiós, que no es repetirà la història, en el que conviuen generacions que tenen una relació molt llunyana amb els mitjans digitals i generacions que tenen una relació molt propera, no? Molt quotidiana. I això, amb la intel·ligència artificial, encara es veu més reforçat, perquè no deixa de ser la intel·ligència artificial la punta de llança de les tecnologies digitals, diríem.
Clar, entenc que tu ets el comissari de l'exposició, una exposició, com dèiem, dedicada a la intel·ligència artificial, que és una tecnologia que, per dir-ho d'aquesta manera, Lluís, està naixent i està ara en aquest punt d'efervescència. Vosaltres us ha resultat complicat escollir aquest enfoc o fins i tot aquestes peces exposades que podem veure al CCCB?
Ens ha resultat complicadíssim. Perquè és intentar fer la història d'uns esdeveniments que s'estan precipitant en aquest moment. És a dir, en això la CE de Centre de Cultura Contemporània de Barcelona té un pes molt important, però era important assumir aquest repte. És a dir, no ens podem esperar a que les coses s'hagin una mica assentat i s'hagin posat, diríem, en certa perspectiva per poder-les explicar. És a dir, hem de donar eines, intentar donar eines als visitants i a la ciutadania per llegir la contemporaneïtat, no? Però, clar, des del punt de vista expositiu i discursiu, doncs és molt difícil intentar fer una imatge, diríem, fidedigna i que englobi totes les sensibilitats, no? És a dir, que no es quedi només amb una de les facetes del problema, no? D'una cosa que està tan viva i que ha esclatat i que està com accelerant-se, no?
Clar, perquè tu...
És tot un repte.
És tot un repte. I qui diries, quina diries que és ara mateix, Lluís, la branca més fascinant de tot aquest univers immens com és la intel·ligència artificial?
Per mi, la de la ciència, no tinc cap dubte. És a dir, hem tingut la sort de... I no és ni molt menys la branca més coneguda de la intel·ligència artificial. I com que hem tingut la sort, el projecte del CCCB és fet en partenariat, en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center. Això ens ha permès tenir els científics, és a dir, en primer lloc, el Jordi Torres, que ha estat l'investigador del BCC, que ha estat el nostre assessor, ha format part de l'equip de l'exposició des del primer dia, però, a més, molts altres investigadors del Barcelona Supercomputing Center que han estat, diríem, treballant amb nosaltres colze a colze, no? I el que està passant en diversos camps de la ciència gràcies a la intel·ligència artificial és espectacular i és un autèntic canvi de paradigma. És a dir, per mi és la part més fascinadora d'aquesta tecnologia, sí, amb diferència.
Per explicar justament què és la intel·ligència artificial, t'hem escoltat un paral·lelisme que fas amb el joc del fred i el calent.
Sí.
Explica'ns-ho.
Sí, això és perquè parlem de que la intel·ligència artificial s'entrena, no? Clar, què vol dir que s'entrena? Vol dir que fa iterativament uns processos d'assaig i error fins que diríem que troba el camí correcte. Sí? Però el que és interessant és que aquests processos d'assaig i error els fa de manera desorientada. És a dir, tu quan jugues a fred i calent, si tu t'apropes a un lloc i jo et dic fred, t'estic dient que per aquí no vas bé, yeah. T'estic dient cap a on has d'anar per anar bé, sí?
Yeah.
Sinó que tu, senzillament, a l'atzar provaràs en una altra banda, mm. Fins que de cop, en lloc de fred, et digui tebi, no? Aleshores, aquest és un sistema que no és gaire eficient, ja es veu, no? És a dir, has de fer, diríem, molts pals de sec.
Sí.
Com ho fa la intel·ligència artificial per poder tenir resultats tan bons amb un sistema que de per si sembla ineficient? Doncs perquè té una enorme capacitat de computació. És a dir, pot fer molts pals de sec per segon, diríem. Però això és una idea important, és a dir, que la intel·ligència artificial és molt sofisticada i pot tenir resultats molt acurats gràcies a repetir amb una potència de computació enorme un procés que en realitat és molt senzill. Aquesta és una idea important de transmetre.
Clar. No, deies, volies afegir alguna cosa més, Lluís.
No, és a dir, a diferència d'altres tecnologies, no sé, per exemple, sempre poso l'exemple de la quàntica, que és tan difícil d'explicar i d'entendre, en realitat la intel·ligència artificial és una tecnologia relativament senzilla. És a dir, els seus mecanismes no són difícils d'explicar. I això és important d'entendre i és important de transmetre-ho. És a dir, no fa falta ser informàtic, no fa falta ser científic, no fa falta ser matemàtic, per tenir una noció prou, diríem, posada en raó de com funciona la intel·ligència artificial. Què vol dir entrenar-la? Què vol dir que tingui biaixos? Què vol dir que, per què s'equivoca de manera tan alarmant? De vegades, no? És important donar, no, aquestes capes de transparència perquè no ens sentim tan alienats en relació amb aquesta tecnologia.
Clar, perquè, per cert, mira, deixa'm fer-te aquesta pregunta. Fa uns dies que vam veure els mitjans com aquest xat d'intel·ligència artificial amenaçava de mort a una menor d'edat, no? Creus que va ser un cas aïllat, això, o una anticipació d'aquests certs riscos o perills de la intel·ligència artificial?
Sí. No crec que sigui un cas aïllat. No, la intel·ligència artificial és una tecnologia molt potent que no té sentit comú. No té sentit comú perquè és una màquina.
Clar.
És a dir, no és essencialment diferent dels ordinadors que hem estat fent servir fins ara. I, per tant, coses que els humans ens poden fer saltar totes les alarmes,
correcte,
amb una màquina li poden semblar completament normals de fer. Per això és molt important tenir clara la idea de que la intel·ligència artificial ha d'estar sempre sota control i supervisió humana. És a dir, que no és una tecnologia tan autònoma com pensem, i no pot ser ni molt menys 100% autònoma, sinó que sempre ha d'estar controlada per un humà. Sens dubte, sí.
Clar, perquè hi ha qui veu també, a Lluís, que la intel·ligència artificial, com dèiem, aquesta amenaça, no?, que des del punt de vista més filosòfic, no?, des d'aquest punt de vista més ètic, no?, o com deies tu, has estat claríssim, no?, que no té sentit comú.
En absolut. I això és molt important, explicar-ho, perquè el que passa és que la intel·ligència artificial és una mena de superlloro, diríem. És una gran màquina d'imitació.
Sí.
I com que imita molt bé els humans, doncs pot imitar les reaccions emotives dels humans, pot imitar la simpatia, pot imitar la compassió, pot imitar la mala llet, no? o inclús la violència, però s'ha de tenir molt clar que tots són imitacions, és a dir, que és una màquina, són computació entre nombres, és a dir, el que està fent la màquina és calcular. I, per tant, és molt important que mantinguem sempre present això. És a dir, la màquina no té sentiments, no té desitjos, per tant, tampoc té enveja ni té odi, ara, però és molt bona a l'hora de simular-los. I aquí jo hi veig un perill, perquè tu fàcilment, per exemple, amb el ChatGPT, amb qualsevol de les intel·ligències artificials que enraonen o que escriuen, és fàcil establir-hi un diàleg, diríem, on tu reacciones com si estiguessis parlant amb una persona. I és important tenir això present. No estàs parlant amb una persona.
Clar, Lluís, tu creus que... entenc que la intel·ligència artificial tindrà aplicacions pràctiques per a tothom? Tindrem aplicacions al mòbil més aviat del que ens pensem?
Ja les tenim. És a dir, a dia d'avui els nostres mòbils fan servir nombroses aplicacions d'intel·ligència artificial, sí, des dels mapes que fem servir fins a totes les webs que naveguem. Vull dir, sí, és una tecnologia que ja està a les nostres vides d'una manera molt, molt clara.
Mira, i ho enllaces molt bé, perquè abans de fer referència al Jordi Torres, perquè l'exposició que podreu veure al CCCB fins al 17 de març d'aquest 2024, Intel·ligència Artificial, és aquesta exposició que s'ha coproduït amb el Barcelona Barcelona, Supercomputing Center, deies, un dels investigadors d'aquest centre, també assessor científic d'aquesta mostra, és en Jordi Torres, i afirma que la intel·ligència artificial és una eina, ni bona ni dolenta.
Clar.
Però l'important és com la fas servir, no?
Exacte, i això és important repetir-ho, perquè és una eina tan, tan poderosa, tan potent, que a vegades sembla com que l'hem de deixar fer, diríem. Per exemple, com que és tan bona establint pronòstics, a vegades sembla que el que hauríem de fer és confiar-hi.
No? Yeah.
No deixem que la intel·ligència artificial ens digui cap a on hauria d'anar l'economia. No? Mm. Deixem que la intel·ligència artificial ens digui com hem de revertir el canvi climàtic. No? I això és un perill molt real, perquè no deixa de ser una màquina sense sentit comú. I, per tant, al final, els responsables del futur de la nostra civilització seguim sent els humans. Ho sento, sé que per alguns és, una, és un diagnòstic una mica decebedor, però per mi és una idea molt important de subratllar.
I de remarcar.
La civilització humana, exacte, sí. Ens n'anem en orris.
Ens n'anem en orris. Escolta, Lluís.
O no, segueix depenent de nosaltres.
Sí. Hem començat amb aquesta versió del Bad Bunny, creada per intel·ligència artificial, de fet, a la vostra mort, a la vostra mostra també, i tu que tens les dues vessants, que ets músic i matemàtic, no? A la mostra podrem veure aquesta, aquesta simbiosi amb la música, no?, creada per la cantant Maria Arnal, si no m'equivoco, en la que tu també hi has col·laborat, no? De què es tracta?
Sí. Sí, mira, és un contrast molt, molt, molt interessant amb això de Bad Bunny. És a dir, en el cas de la Maria, ella mateixa, no, com part del seu procés creatiu, doncs hem col·laborat amb el BCC per crear un clon de la seva veu, un clon sintètic. És a dir, tenim un sintetitzador, un robot fet amb intel·ligència artificial que té la veu de la Maria Arnal. No? Però en aquest cas, en el cas del Bad Bunny, deies, ostres, i ho has explicat molt bé, perquè has dit, no es distingeix. No? És a dir, el que es produeix aquí és una substitució, quasi una usurpació de la veu. No? En el cas de la Maria, ella sempre explica que el que ella vol no és una còpia exacta d'ella mateixa, sinó el que vol és una rèplica de la seva veu que li permeti fer coses que ella mateixa no pot fer.
Val.
D'aquesta manera, aquesta tecnologia és una eina creativa, és una eina que obre horitzons per la creació musical i no els tanca, com en el cas inicial que presentaves.
Mira, Lluís, acabarem... Perquè, bueno, això sí que m'agradaria preguntar-te de tots els visitants que heu tingut aquests dies.
Sí.
Quina és la idea central, diguéssim, quan acaben de veure la mostra, el CCCB? Què diries que s'emporten ells?
Ostres, clar, són tants visitants, tant dies, és a dir, no m'atreviria a... Mira, et diré el que m'agradaria que s'emportessin.
Va, què t'agradaria?
A mi la idea que m'agradaria que s'emportessin és la que et mencionava abans, de que seguim sent els protagonistes i els responsables del nostre destí com a humanitat. Ho seguim sent els humans. Aquesta seria la idea que m'agradaria que s'emportessin.
I escolta'm, si m'ho permet, Lluís, a vegades fins i tot els humans són més robots que els propis,
sí,
que la pròpia intel·ligència artificial, eh?
Molt cert.
Eh que sí?
Sí.
Mira, ja per acabar, des de Microsoft s'està posant de moda aquest concepte de que la tecnologia és un copilot, no? Que ens acompanyaran les nostres tasques. Tu, com a comissari investigador, com la definiries, aquesta intel·ligència artificial? I ja posem el punt final.
Sí, jo no em sembla fora de lloc aquesta idea. És a dir, jo la llegeixo com un complement. Com un complement, com una ajuda, com un assistent a la nostra intel·ligència, a la nostra imaginació, a la nostra memòria. Sí, sí, crec. I a més aquesta és una manera bona de veure que aquesta tecnologia no està desconnectada de nosaltres i ens pot contribuir de manera positiva a les nostres tasques.
Doncs, Lluís, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. A nosaltres animem a tots els nostres oients que visitin el CCCB, a part, mira, just aquests dies que també hi ha la mostra del World Press Photo.
Sí.
Poden fer un recorregut més ampli i gaudir de la bona cultura. Fins al 17 de març, al CCCB, fins al 17 de març del 2024, aquesta mostra d'intel·ligència artificial que està sent tot un èxit. Lluís, enhorabona i moltes gràcies per aquesta conversa.
Moltíssimes gràcies, gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Doncs amb, amb aquesta entrevista amb el Lluís Nacenta, amb el comissari, com dèiem, d'aquesta exposició al CCCB, no us ho perdeu aquests dies, ara que venen festes, que tenim més temps de poder explorar i de poder visitar doncs, totes les mostres que tenim al nostre territori, és una bona idea per fer aquest Nadal. Dit això, nosaltres ja ens anem acomiadant, us deixem ja amb l'Ignasi Miranda, que està a punt d'entrar al Sense Distància, i res, que ha estat un plaer acompanyar-te aquesta tarda de dimarts aquí al Fabricació Pròpia. Si tens ganes de més, com sempre, demà ens hi trobaràs aquí, a Ràdio Estel, a partir de 2:45 de la tarda. Que vagi bé. Turning the pages of my life, walking the past so many, paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.